nois que volen travessen finestres, es perden pels núvols, es perden. Les noies que volen travessen finestres, es perden pels núvols, es perden.
Amb un somriure, però explicar i parlar del dolor, de molts tipus de dolor, és la proposta que ens fan l'Esther de Teatre per celebrar els seus 25 anys de vida. I realment és una proposta sorprenent. Van anar a buscar un dels grans del nostre teatre, Julio Manrique, coautor i director de l'espectacle, i li van dir, escolta'm, vine i volem que ens dirigeixis això. I ens acompanyen dues de l'Esther de Teatre, l'Àgata Roca, actriu i fundadora de l'Esther de Teatre. Com estàs, Àgata?
Molt bé.
Quant de temps que no et dèiem.
Molt bon dia.
I la Marta Pérez, com va?
Hola, què tal?
Bon dia, felicitats, 25 anys.
Moltes gràcies.
I a Julio Manrique, que ha vingut cap aquí.
Hola, bon dia.
Julio, perquè aquestes dones et van venir a buscar i van dir, escolta, no, vine tu a fer això.
Ai, aquestes dones, sí.
Aquestes dones.
Sí, que ens havia de dir, doncs sí, doncs
creure.
Esclar, i tant.
Sí, quan... No?
Deixar-me fer, deixar-me estimar, també.
No?
Clar.
Perquè, ah, això ho van fer per amor? O per, per infringir-te dolor.
Per tot plegat, per curiositat, potser.
Per tot.
Àgata i Marta, perquè el vau triar amb ell?
Molta curiositat teníem, sí.
Sí?
Home, tant sentir, no? Parlar d'ell i tot el que he fet.
Ah,
i, bueno, sí,
us va moure el morbo de dir.
Curiositat, ganes, sí.
Sí?
Interès, sí. Moltes, tot plegat. Feia temps que tenia moltes ganes de buscar el Julio i a veure si en la seva superagenda podíem trobar un forat per fer això.
En aquest cas també teníeu ganes de cridar un director d'escena, perquè en altres casos heu treballat amb autors, directors, diguem-ne, no? Però que
sí.
Potser estan molt definits com a autors, no? I en aquest cas veu buscar...
Sí. Sí, bueno, a veure...
Vam
anar a buscar tu i punt.
Jo no ho sé, què vau
buscar. Julio, no vam dir, a veure, quin director d'escena hi ha?
No, a veure, vam posar-nos a les seves mans una mica i, bueno, entre ell i nosaltres vam decidir veure què fèiem, no?
Això m'interessa, perquè aleshores vau decidir entre tots, entre totes i ell, que havíeu de parlar del dolor, perquè aquí hi ha Marc Artigau i... Però com va néixer? Perquè jo... M'ho preguntava, no? Farem un espectacle sobre el dolor, en tots els sentits del dolor, no només el físic.
Sí.
I per què?
No, això va aparèixer, no ho vam anar a buscar. Yeah. El text el vam escriure quan vam decidir que en lloc de buscar algun text que ja existís, el més xulo era escriure un cop més un text a la mida de l'Esther de Teatre.
Clar.
Pensat amb elles i per elles.
Mm-hmm.
Vam fer un grupet d'escriptura, no?, de dramatúrgia amb el Marc Artigau i la Cristina Genabat.
Mm-hmm.
I, no, i llavors vam decidir inventar-nos quatre històries per quatre dones i que cadascuna d'elles fos la protagonista d'una d'aquestes històries. Quan les vam començar a creuar i vam fer un acte de fe, perquè vam començar disparant quasi, ens vam inventar quatre obres possibles i vam deixar que els astres
caiguessin sobre elles.
No, que ens vam confiar en que els links, diguem-ne, el que relacionava les quatre històries apareixerien. I van aparèixer. I van aparèixer i van començar a prendre aquesta forma, curiosament tractant-se d'un espectacle per celebrar un aniversari. I tenint la voluntat d'escriure una comèdia dramàtica, que crec que és el que és finalment, i una mica un thriller, la funció, va aparèixer això del dolor. Ens va aparèixer a partir, sobretot, el detonant va ser el personatge de la Marta, que és una anestesista i especialista en el camp del dolor, a la qual se l'anomena en un moment donat a l'obra l'anestesista anestesiada, perquè és una tia que s'ocupa de pal·liar el dolor dels altres.
Però ella bloquejada.
Està absolutament bloquejada.
I per què estàs bloquejada, Marta Pérez? El teu personatge?
No sé si explicar-ho.
No es pot.
Deixem que es desvegui a l'emoció.
El per què no,
perquè
és molt clau.
El que sí que es pot dir és que és un moment, durant la funció, ella fa el clic, no? Diguem, aconsegueix desbloquejar-se i superar això que l'havia tingut aquí anestesiada durant tota la vida. No?
I l'Àgata Roca, quina mena de dolor pateix en l'obra?
Bueno, aparentment és com més lleu, és un dolor físic de coll. Ella té un repte, que és cantar en un escenari.
Ella fa d'actriu, que... i es diu Àgata, a la funció.
Sí.
Saps allò del crac?
Sí,
exacte.
Vale, doncs... tu no t'ho treus de sobre,
pues eso.
No?
És que li vaig agafar el gust.
Li vas agafar
el gust.
Com t'ho has passat?
I doncs, bueno, s'ha posat un repte a la vida, que és cantar en un escenari, que no ho ha fet mai, i té un bloqueig, diríem, bueno, molt, molt important per cantar. I està tota l'obra, doncs, intentant superar aquest bloqueig que es barreja amb un mal de coll, però que no sé si és un mal de coll real o és un mal de coll, doncs, evidentment, doncs, per bueno, això que diuen,
per no,
de somatitzar
no,
sí, les pors i somatitzar sí. la por doncs, amb un mal de coll.
Perquè, en realitat, diuen, els que hi entenen, ara parlarem un moment amb Jordi Montero, diuen els que hi entenen que el dolor moltes vegades té a veure amb les emocions, no? Al final, i això és el que he volgut reflectir
la nostra funció va d'això, sí. Sobretot crec que és un espectacle molt líquid i molt emocional i parla de les emocions.
Per què es diu EPA?
Perquè
són sigles.
És un títol polisèmic, diguem-ne. Són sigles, és un nom d'una noia que és un personatge que apareix a l'espectacle, que es diu Eva i fa 25 anys durant la funció, que és l'edat de la companyia de l'Estè de Teatre. Per tant, va néixer quan elles s'inventaven això de muntar una companyia per anar a explicar històries pels llocs.
Que va ser realment molt transgressor, i el moment en què l'Estè de Teatre va aparèixer, l'altre dia podíem fer una taula parlant de grups de música que eren tot dones. I ho fèiem ara, de fet, saps? El 2017, vosaltres fa 25 anys, vau tenir molt clar que aquí havíeu de trencar motllos, no?
Sí, no vam tenir tan clar que arribaríem on hem arribat, diguéssim. No ens vam posar el propòsit de dir farem una companyia estable, farem espectacle... O sigui, va ser una mica tot... aquesta cosa inconscient una mica també dels 20 i pico d'anys, no? De dir, va, doncs, acabem l'Institut del Teatre, lo típic, en vés d'esperar que et truquin, doncs tu generes alguna cosa, no? Ens enteníem molt bé totes i vam trobar el Pere Sacristà, que ens va oferir un text fantàstic de la Patricia Hajmit i aleshores vam fer aquests petits contes i d'aquí doncs ens vam instaurar com a companyia, però realment en aquell moment no sabíem.
Són coses que comencen com una necessitat, no? Gairebé, i després
i
van creixent, no?
Julio Manríquez pregunta en el dossier de premsa d'aquest espectacle, Eva, es pot mesurar el dolor que sentim? Tu creus que es pot mesurar? Tu mesures el teu dolor?
No, jo crec que és molt complicat fer-ho, però aprofito la pregunta per explicar. Eva també vol dir escala visual analògica del dolor.
Sí, que això no ho entenc. Escala visual analògica del dolor.
El doctor Jordi Montero, d'aquí sí. Ell ha llegit alguns articles, ens ho explicaria
sí.
Molt bé.
Jordi
és una eina...
No?
Li preguntem?
Sí.
Vale.
Jordi Montero, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo, els desitjos de Julio Manrique, per mi, els seus condicionals són els meus imperatius. Això em va dir una vegada el company i ara és per aplicar-ho. Aquest llibre, Permiso para quejarse, lo que el dolor cuenta de ti. Es pot mesurar el dolor, Jordi?
És molt difícil, Mesurar el dolor és molt difícil, encara que d'alguna manera ho hem d'intentar, i aquestes escales, com ara comentava Eva, van bé per al dolor agut, per al dolor amb un dany, no? Ara, en el cas del dolor crònic, almenys és impossible de mesurar el dolor.
I el llindar del dolor, Jordi, aquesta matinada teníem un debat a la redacció parlant d'aquesta entrevista que estem fent ara sobre com deu haver evolucionat la percepció del dolor al llarg de la història, en tots els sentits, l'emocional, el físic, tots, no?
Sí, el dolor, de fet, és un fenomen, és un mecanisme de defensa, el dolor agut, no? Sí. Però el cas del dolor crònic, el dolor que sentim d'una manera continuada, a vegades durant anys, sí. No? Aquest té una influència emocional absoluta i, per consegüent, quan estem parlant d'això, estem parlant de cultura i estem parlant de les diferents societats i de la maduresa, etc. El mateix dany pot provocar un dolor distint en diferents moments, en diferents societats, i evidentment els factors culturals, perquè últimament el cervell, tota la cultura, és també biologia.
Mm-hmm. Perquè tu no parles només del dolor físic, al final aquesta obra té la riquesa que a través d'aquests personatges polièdrics te n'adones de que a vegades els dolors més invalidants no són els físics.
Sens dubte. El dolor és cosí germà de la por. I el dolor és un fenomen, el dolor crònic sobretot, és un fenomen que té una influència emocional absoluta. I a vegades no fem cas d'això, és perquè en realitat el nostre cervell funciona fonamentalment per emocions. Tu votes per emocions, t'enamores per emocions, decideixes el menjar al restaurant per emocions, i de la mateixa manera quan un dolor, quan un dany irrompeix dintre del sistema nerviós, transforma totes les nostres emocions.
i aprens per les emocions. Hi ha una cosa meravellosa que dius en un del... no sé si és en el llibre o en algun dels articles, que les coses que no ens emocionen no les aprenem.
Segur. Quan tu estudies alguna cosa, com no t'emociona i no t'entra. És necessari repetir, perquè allò s'interessi. Això depèn molt d'una sèrie de neurones de l'hipocamp, una àrea del cervell, que és la que precisament s'altera més a la malaltia d'Alzheimer, que és la que està més activa i és emocional quan nosaltres estem aprenent. El nostre aprenentatge des de la més petita infància, des de que copiem la sonrisa de la nostra mare als 4 mesos i mig, tots els aprenentatges, aquests depenen de les emocions.
I jo tinc una persona que a vegades em diu que el dolor es pot domesticar, que tu el pots, que pots parlar amb ell i que el pots arribar a dominar.
Sí, tot es tracta de conèixer amb un mateix i de conèixer els perquès de les coses. De fet, els neuròlegs actuals cada vegada tenim més tendència a parlar dels nostres pacients amb dolor crònic més com a alumnes que com a pacients, perquè el que intentem és que ells també puguin entendre els mecanismes cerebrals que ocasionen el dolor. Llavors, això és una de les coses que pot mitigar o que pot ser més suportable a les molèsties.
I un dolor que pot generar la societat on vivim, Jordi, per acabar, és l'obsessiu, les obsessions que poden convertir-se en doloroses?
Segur. Encara que els mecanismes de les obsessions ara també són força coneguts des del punt de vista neurocientífic. Sabem les àrees cerebrals en què hi ha aquesta certa repetició de les coses. Un lloc que es diu el nucli accumbens, una part concreta del sistema nerviós que per resonància funcional podem veure amb els problemes obsessius. I les persones amb dolor crònic moltes vegades tenen una gran activitat d'aquestes àrees. Hi ha una relació. Igual que hi ha una relació amb la por, hi ha una relació amb aquests mecanismes de repetició de les coses.
Jordi Montero, és evident que els escenaris, l'art, fa que es puguin traduir conceptes que són tan necessaris, reflexions tan necessàries. Ara te les han posat en teatre, és a dir, que malgrat no tenir relació l'obra directament amb el llibre i amb els teus estudis, doncs ja els tens aquí, obsequiant-te amb una reflexió col·lectiva al teatre. Això és fantàstic, no?
I a més una obra sobre emocions, sobre dones, que és el segle XXI, això. Emocions, dones i neurociència. Això és el segle XXI.
Moltíssimes gràcies, Jordi Montero. Estan tan encantats escoltant-te.
Sí, ens hem quedat una mica...
No podem continuar una estona.
Sí, tots tres, feliços.
No, perquè entre d'altres coses, crec que ens resulta emocionant escoltar-te, em sembla.
Sí, jo m'estava emocionant.
Perquè, sí, jo també. Perquè de sobte adquireix més sentit encara...
Tot.
O això ens sembla el que estem intentant fer, sí.
Molt bé.
Et preguntaríem tantes coses
que... I tant.
Moltes felicitats per aquest llibre, Permiso para quejarse, a l'editorial Ariel. Primer aneu al teatre, després llegiu o llegiu i aneu al teatre.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Bon dia.
Què t'importa que te ame si tu no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar.
És veritat que les cares de Julio Manrique, de l'Àgata Roca i de la Marta Pérez mentre sentien en Jordi Montero era això que fem, això que deia ara el Julio, no? Té sentit. Quant temps podrem anar a veure Eva? A veure, expliqueu, perquè aquest aniversari, 25 anys d'una companyia, s'ha celebrat molt de públic. Quant temps estarem?
Estarem fins a principis d'agost, el 6 d'agost, crec que és el diumenge l'últim que ho fem, i bé, estarem una temporadeta així concentrada i esperem que...
I després rodareu, no?
Després rodem,
gira,
sí.
Gira, fem gira fins al gener, febrer, i esperem que vagi molt bé i haguem de tornar a Barcelona. Sí, okay.
L'estren és el 3 de juliol.
El 3 de juliol.
I han preparat una exposició fantàstica al hall, que també m'agrada explicar-ho, perquè parlo una mica...
Perquè són
celebrar...
com molt discretes aquestes dones, sí.
Ho són molt. Sí, sí. Molt, sí que no? Ho trobo, moltíssim.
O sigui, estan aquí...
Doncs bueno, jo ja venc el peix. Jo ja venc el
peix,
tu. Que
més
igual, que jo sóc més hortera, no tinc problemes. El hall, m'agrada explicar-ho, perquè és una espècie de propina o de regal extra que la gent es trobarà, i els seguidors de la companyia especialment han muntat una exposició magnífica, feta, és molt maca, i feta amb molt
sí,
de gust.
Sí, és molt maca.
Bueno, doncs amb
molt
fotografies...
Amb
materials... Escrits, etcètera, materials...
Des de l'inici,
no? Des de l'inici.
Que de fet us he de dir que no
heu canviat gaire gens, eh?
Ha.
O sigui que...
Ha.
Just físicament.
Sí, vull dir que...
Hi ha alguns acudits a la funció.
Està igual. I l'única que no està en aquest espectacle és la Míriam, no?
La Míriam, sí.
La Míriam Iscle.
Sí. La Mamen tampoc...
Bueno,
no hi és...
La Mamen no hi és per raons professionals.
Hi ha un guió, exacte.
I la Míriam va deixar la companyia ja fa uns anys.
Ja fa anys, sí. Però vaja, ho celebrareu.
I ara ens fa molta il·lusió haver recuperat a la Rosa Gamis,
sí,
que va estar a l'inici i després se'n va anar. Va
I heu fet una incorporació nova, no? A més, no ho he incorporat.
Bueno, hi ha l'Albert Ribalta i el Jordi Rico,
sí,
que, amb qui han treballat diverses vegades.
I la Carolina
Morro, que és la que fa el personatge aquest que comentava abans el Julio, de la nena de 25
anys. La nena
anys.
De 25 anys.
Bueno, nena, no jo. Nosaltres la veiem com una nena.
Per nosaltres, nena.
Per nosaltres és la nena.
Que ja havia col·laborat amb nosaltres des d'Aventura. Havia entrat com a ajudant de direcció, però ja és actriu, i mira, i ara tinc l'oportunitat d'entrar a fer aquest personatge. Estic contenta.
Molt bé, doncs, escolta, que no sigui gens dolorós, això, eh?
Us heu de dir,
per favor.
Comèdia.
La gent s'ho passarà bé anant a l'espectacle, perquè, a veure, no ens posem tràgics.
No, gens. Hi ha molt de sentit de l'humor. La comèdia o la tragèdia són punts de vista, al final, per parlar de les mateixes coses. I el punt de vista al que partim aquí és el de la comèdia.
Jo crec que, de fet, el bon eslògan per l'obra seria aquest que ha dit el doctor ara, no? Una obra d'emocions, de les dones, de... Vull dir que no seria només el dolor, vull dir que això abarca moltíssimes coses, no?
Sí. Doncs moltíssimes felicitats, gràcies per venir de bon matí a explicar-nos-ho, perquè per vosaltres els actors i les actrius sempre és de bon matí, que és hora, oi que sí, Julio? Sí. És, oh, no, he d'anar a la ràdio.
No em preguntis, que t'explicaré coses que no vull explicar.
Julio, Marta, Agata, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
A reveure, que vagi bé.
Merci.